El joc pot ser una excel·lent eina per connectar amb el nostre públic objectiu i millorar la comunicació del nostre projecte. Fa unes setmanes, Revolúdica, un dels nostres projectes residents, ens va descobrir el poder del joc i el seu ventall de possibilitats en l'àmbit de la formació, la innovació, la comunicació i la transformació de les persones. Al taller que sentireu a continuació, vam parlar de l'ús del joc com a eina per la transformació social i van oferir exemples pràctics per aplicar el joc a la vostra organització.
Vinga, sóc la Cati Hernández i ella és la Noemi Blanc i venim a parlar avui del poder transformador que té el joc o com fem servir el joc dintre de les organitzacions, dintre de les empreses, per poder generar canvis, ja sigui de cares enfora, per sensibilitzar, donar algun missatge que volem donar de l'organització cap enfora, o dintre de l'organització poder fer canvis també amb el personal o amb les dinàmiques que tenim. A part de nosaltres dues, Revolúdica, el formen també Pablo Garayzar i Emiliano Labrador, que Emiliano vindrà ara d'aquí una estoneta, i ens dediquem a això, a parlar sobre el poder del joc per transformar el món, per generar canvis socials.
A nivell teòric, quan es parla de joc, s'ha de parlar de l'Homo Ludens de Johann Huizinga, que és un antropòleg de principis del segle passat. El joc és una acció lliure, un només juga si li dona la gana. I hi ha una frase que dic molt, que sembla una tassa a Mr. Wonderful, que és: els verbs estimar, llegir i jugar no admeten l'imperatiu. Sona a frase nyonya, però és aquesta idea de tu no pots obligar algú a jugar, tu pots obligar algú a moure peces. Però per posar-te en mode joc, per activar els superpoders del joc, t'ha de donar la gana. Llavors, això és molt important que ho tinguem al compte quan volem fer servir el joc amb una utilitat. Perquè d'entrada estem pervertint l'essència del joc, o podria semblar que estem pervertint l'essència del joc. Llavors, jo sempre dic que al final, tu quan fas un joc amb una utilitat, per exemple, amb una aula, has de dissenyar-ho de manera que sempre hi hagi un moment que la persona, o per qui ho fa, vol jugar. Si entro, clico un botó, entra voluntàriament. Perquè només si tu entres voluntàriament, només si et dona la gana, estaràs jugant i per tant s'activaran els superpoders del joc. Juguem lliurement i perquè ens agrada. Ara, nosaltres sempre ens hem de dedicar a trencar en segons quins espais, en espais amics no, aquesta idea del joc com a algo frívol. Frívol en el sentit de hi ha gent que associa el plaer al joc només al plaer del hi-hi ja-ja, no? Això és un dels quatre tipus de plaers del joc, no? El joc ens provoca plaer, però hi ha molts tipus de plaer. De fet, en teoria del joc normalment parlem dels plaers de Leblanc i els plaers són el repte, el plaer és descobrir. Jo hi ha jocs que m'estic més de 3 hores i prenem més decisions que quan faig un Excel. Jo jugo a jocs d'aquests euros que són, ara ets d'anar aquí i fabrico fusta i després amb 3 de fusta me n'aniré allà i agafaré 2 carbons i podré comprar part de la catedral i estic prenent jo unes decisions que ni a casa meva.
I per mi això no és plaer, perquè jo això m'avorreixo soberanament.
Correcte. I en jocs els que juguem junts.
Cadascú troba el plaer en diferents tipus de joc, diferents tipus de mecàniques també.
I de fet un dels plaers més importants del joc és el superar un repte. Sí, aquesta cosa d'esforçar-nos provoca plaer, amb la qual cosa plaer sí, ara n'hi han de molts tipus. En català i en castellà parlem de jugar a jocs i parlem de jocs d'apostes. I aquí tenim un lío que no ens ajuda. Bueno, hi ha gent que té un lío, algunes ho tenim molt clar. Llavors, pensem en l'anglès. El play seria l'acció de jugar, el game serien els jocs i el gambling serien les apostes. I està absolutament deslligat. I aquí es barreja i parlem, bueno, es diuen barbaritats. Llavors, les apostes no respeten l'essència del joc, que és Huizinga. Jo, en cas de dubtes, Huizinga m'il·lumina. Si no sé si algo juego o no, compleix Huizinga, sí, si no, ximpum. Llavors, el joc es realitza en un determinat temps i espai i es desenvolupen regles. Això de baix serien el game. A dalt és play i això és game. I en aquest sentit, la definició de Jesse Schell de The Art of Game Design, que diu: un joc és una actitud de resolució a problemes abordada amb una actitud lúdica. Juguem perquè volem, vale, això ja ho teníem clar. Ara, un joc té uns objectius clars, presenta un conflicte, tenen regles, es poden guanyar o perdre, són interactius, ens proposen reptes, tenen el seu valor intern, motiven els participants i són sistemes tancats i formals. El seu valor intern és que el joc té sentit dintre del joc, que això és una de les altres diferències entre el joc i les apostes i altres coses. El que passa al joc no té conseqüències a la vida real. Això és el que Huizinga li deia al cercle màgic. El que passa és que RBJ diem que el que passa al joc no té conseqüències, però sí que aprenem coses i ens transformem.
Quan estem aplicant el joc, per exemple, en una organització, en un equip de treball, el que passa dintre del joc, si perdem diners dintre del joc, perquè és un joc d'aposta,
de subhasta,
quería decir, si és un joc de subhastes amb diners que són de mentida, en el joc no estem perdent diners, però si estem fastidiant molt a algú del nostre equip dintre de la nostra estratègia, això sí té conseqüències en les persones, no? I de fet, des de la revolució basada en jocs, des d'aquest fer servir el joc per generar canvis, si no creiéssim que realment el joc té un poder que pot traspassar aquest cercle màgic, no? Que pot tenir conseqüències a la vida real, no podríem fer-lo servir. Llavors, el que, quan diem això de que el cercle màgic pot passar de tot i no té conseqüències, és amb les coses del joc es queda allà, però el que hem après ens ho podem endur a la vida real. Les reflexions, tots els valors que hem pogut treballar, això sí que traspassa aquest cercle màgic.
Quines d'aquestes coses ens quedem a RBJ, Revolúdica, Revolució basada en jocs? Deia que a la foto es veu el joc Autonomia Zapatista, que és un clar exemple de joc amb intenció revolucionària i a més no ho posa perquè és un joc creat des de lo col·lectiu i on no es destaca el treball de cap persona, però a nosaltres ens agrada explicar que el creador d'aquest joc és el Pablo Garayzar, un dels membres de Revolúdica, l'únic al que no coneixereu avui, perquè l'Emilia no vindrà, però el Pablo no. Revolúdica, creiem en el poder del joc com a eina transformada de realitats. Per què? Bueno, nosaltres defensem que tot és polític, no? El personal és polític i el joc és polític. Llavors, el joc és una creació cultural amb la qual es fa des d'una intenció i amb una intenció unes conseqüències. Llavors el joc o el fas volent hackejar i volent proposar noves realitats o el fas perpetuant les que hi ha. Jo sempre dic que la gent que diu és que esto no és que hi ha coses que no són polítiques, sí que ho són, el que vols és perpetuar el que hi ha. I llavors nosaltres explorem, apostem pel joc com una palanca de canvi. El Monopoly el coneixeu? I el Landlord's Game, el coneixeu? Doncs benvinguts a la bonica història de com el capitalisme i el patriarcal s'apropien i perverteixen la creació d'una dona. Capítol 897.314 de la història. El Landlord's Game és un joc creat per la Elizabeth McGee. De fet, ella va crear el joc per denunciar l'acumulació de capitals. Ella precisament el que volia explicar era tot el contrari. Llavors el joc tenia dues versions, una on s'acumulava capital i una en la que no, perquè la intenció era com que juguessis les dues versions i que et quedessis amb l'altra. Ojo, l'origen del Monopoly era denunciar l'acumulació de propietats. Què va passar? Parker, l'empresa Parker, li va comprar i llavors van girar el joc. I ara mateix, no fa uns quants anys, es va fer el Commonspoly, que es va fer amb una jam de creació i el que es va fer va ser tornar a l'origen. I el Commonspoly és com una mena de Monopoly on l'objectiu és fer que tots els béns siguin comuns. No? Amb la qual hem tornat, s'ha tornat més a el que s'assemblava l'original.
Per tant, quan creem un joc hem de tenir en compte, o quan creem o quan l'estem aplicant dintre dels nostres equips, quina és la nostra intenció. És a dir, el joc en si té el seu objectiu, arribar a 100 punts, però no és la intenció amb la que tu estàs fent aquest joc si realment vols provocar un canvi. No? Doncs fixar-te en cap a on vols anar i què vols aconseguir.
I això per nosaltres, el disseny té moltes capes i una és directament relacionada amb això, quines mecàniques de joc fent. A mi em fa molta gràcia la gent que diu, no, jo vull que el joc sigui cooperatiu i sigui de la importància de cooperar i després fots unes mecàniques on només és l'atzar. Bueno, si estàs fent un joc d'atzar, si estàs fent una oca, de canviar el món, la gent el que està fent és quedar llançant dau i no té cap agència. No, no, quines mecàniques fas servir per dissenyar, per complir el teu objectiu. I a la part de disseny ens plantegem també molt qui dissenya. Oh, sorpresa, el món dels jocs de taula està ocupat majoritàriament per homes blancs heterosexuals, que podríem dir que tenen l'anglès com a llengua majoritària o d'altres. És a dir, els jocs s'estan creant des d'una petita part de la població.
Com moltes altres productes culturals.
Com la vida. Llavors, és com això està afectant.
L'actitud lúdica és el que ens permet viure, creiem nosaltres, més felices, prendre'ns el món una mica menys seriosament i ens salva alguns dies. I el decàleg aquest està creat per la Imma Marín, que si no la coneixeu és una gran sàvia del joc en general i de la llibertat de jugar. I és qui va decretar que hi ha 10 coses que són bàsiques per tenir una actitud lúdica a la vida, que són actuar amb llibertat, vivir el present, tenir iniciativa i prendre decisions, no tenir por a equivocar-se, viure la dificultat com un repte, que això ja ha sortit diverses vegades per aquí, implicar-nos amb passió, tractar els objectes i les idees de manera no convencional, sense prejudicis, en creativitat, tolerar la incertidumbre, incertesa, gràcies, cultivar la sombra i gaudir de la bellesa.
Nosaltres, bàsicament, parlem de quan fem servir els jocs, el que fem és jugar. Jugar vol dir jugar un joc tal qual per explorar-ho, una mica el que us explicava abans de l'Unànimo, no? Un joc comercial i directament durant la partida o després reflexionem. Després què fem molt també? Modificar jocs. Hi ha jocs que dius, aquest joc sí, però és molt llarg, li trec una ronda o faig que parlin de no sé què, no? El que dèiem abans, posar l'Unànimo, en lloc de jugar amb les cartes normals, juguem amb els nostres valors, no? Hem canviat el tema. Versions d'un joc. Ara ens anirem directament a jugar, els veurem, però creem el nostre timeline, no? Jo el que fujo és, jo quan veig trivials o cas per xissos o monopolis, no perquè no per res, o sí per moltes coses, però hi han mecàniques avui en dia que ens permeten treballar moltes coses de manera més interessant que no llançar un dau en el que tu no tens cap agència o fer moltes preguntes on et pots despenjar. Per això sí que és important conèixer molts jocs, que et porta a moltes mecàniques. I després el concepte Serious Game, que no deixa de ser crear un joc amb un propòsit. Vale? Un Serious Game, jo sempre dic que el concepte m'encanta, de fet és una de les coses a les que em dedico professionalment, però el joc no m'agrada perquè és com joc seriós. Què passa? L'altre no és seriós? I què cony és seriós i què no? Però és veritat que és... nosaltres hi ha una sèrie de gent que cada cop més ens agrada parlar de joc amb propòsit, tot i que el nom que coneix tothom és que és un serious game.
Que seria joc amb propòsit, que aquest joc ha estat creat per un propòsit concret, amb un objectiu
més enllà de la diversió.
O sigui, que vol sensibilitzar o donar a conèixer o transmetre algun tipus de valors, etc.